Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre d'avui dimarts 12 de setembre amb un repàs als titulars. L'1 d'octubre va ser el protagonista dels parlaments dels partits polítics en l'acte de la Diada a Calella. La celebració del referèndum d'independència va marcar els missatges que els partits locals van adreçar en l'acte institucional de l'11 de setembre celebrat a la plaça de Catalunya. A 20 dies per l'1 d'octubre, PDeCAT, Esquerra i la CUP van fer una reivindicació expressa del dret dels ciutadans a decidir el seu futur a través de les urnes. Mentrestant, el PSC va advertir del risc de la divisió social. El PP, com més sent habitual en els últims anys, no va participar dels actes de la Diada Nacional de Catalunya a Calella. Tot i no intervenir en els parlaments, el regidor d'Iniciativa per Catalunya als Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, va fer l'ofrena al monument Rafael Casanovas com a representant de Catalunya en Comú a Calella i va mostrar-se esperançat en que s'obrin oportunitats de diàleg que permetin superar la situació de confrontació actual. En Josep Maria Pérez Basart, regidor del PP a Calella, adverteix a l'alcaldessa que està cometent una il·legalitat per haver signat el decret de suport a la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, tal i com la mateixa Montserrat Candini va fer públic a través del seu perfil a les xarxes socials. El regidor portaveu del grup municipal del PP ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la setmana passada va enviar una carta al Registre General de l'Ajuntament en què posa de relleu aquest fet. L'ANC i Òmnium animen a viure amb un somriure els camins fins l'1 d'octubre. Les entitats independentistes van participar en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya hores abans que tingués lloc a Barcelona la multitudinària manifestació en favor del sí al referèndum. Van adreçar-se als calellencs dient-los que no s'ha de caure en el parany de qui em fa por i amenaces i que la il·lusió i l'esperança per un futur millor ha de ser el que marqui el camí cap a les urnes. Els alumnes de l'escola Salicru viuen el seu últim inici de curs a l'actual emplaçament. Els alumnes d'infantil, primària i secundària han començat aquest matí el nou curs escolar. Com és habitual, en un dia com avui, els infants han viscut amb nervis el seu primer dia després de 2 mesos de vacances. El carrer Indústria entre Sant Jaume i Doctor Vives romandrà tancat a la circulació de vehicles des d'avui dimarts 12 fins al dissabte 16 de setembre, degut a les obres de renovació de l'asfalt. A partir de demà fins al dimecres dia 20 de setembre es restringirà la circulació de vehicles del carrer Costa i Fornaguera entre Sant Jaume i Monturiol, Sant Antoni i Església i entre Església i Jovara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la causa de la caiguda des d'un quart pis d'una noia a un hotel de Calella. La noia de 22 anys i de nacionalitat anglesa té ferides a la cama i al peu degut a la caiguda. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, els fets van passar el dimarts dia 5 de setembre a les 5:50 de la nit de la matinada quan la noia es va precipitar des del balcó de l'habitació de l'hotel Montrosa. I avui a l'Infovespre parlarem amb en Juan Ramon Rodríguez, portaveu del Comitè de Vaga de les Ambulàncies de l'Alt Maresme, perquè ens expliqui les últimes novetats de la manifestació d'aquest cap de setmana i del seguiment de la vaga indefinida. Aquests són els titulars que repassarem en els propers 30 minuts. L'1 d'octubre va ser el protagonista dels parlaments dels partits polítics en l'acte de la Diada a Calella. La celebració del referèndum d'independència va marcar els missatges que els partits locals van adreçar en l'acte institucional de l'11 de setembre celebrat a la plaça de Catalunya. A 20 dies per l'1 d'octubre, PDeCAT, Esquerra i la CUP van fer una reivindicació expressa del dret dels ciutadans a decidir el seu futur a través de les urnes. Mentrestant, el PSC va advertir del risc de la divisió social. El PP, com més sent habitual en els últims anys, no va participar dels actes de la Diada Nacional de Catalunya a Calella. I tot i no intervenir en els parlaments, el regidor d'Iniciativa per Catalunya als Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, va fer l'ofrena al monument Rafael Casanovas com a representant de Catalunya en Comú a Calella. A micròfons de Ràdio Calella Televisió va mostrar-se esperançat en que s'obrin oportunitats de diàleg que permetin superar la situació de confrontació actual.
D'aquí un parell de dies fixarem el nostre posicionament de cara al referèndum i treballarem amb els criteris que fixi la militància. Nosaltres estem il·lusionats amb el futur, però també veiem unes dificultats greus en les que ens han ficat diferents partits i el govern central, i bueno, estem il·lusionats en superar-les i en ser una peça important que ho permeti.
La CUP va obrir el seu Parlament amb una cita de Salvador Allende: la història és nostra i la fan els pobles. L'esquerra independentista va encoratjar els calallencs a prendre consciència del poder que tenen a les seves mans en aquest moment polític, i van recordar que l'1 d'octubre no és l'estadi final del procés, sinó l'instrument per deixar enrere el règim del 78.
Hem arribat lluny, però anirem molt més enllà. El context de retallades viscudes, de corrupcions múltiples, de trampejar la situació amb totes les elites movent-se com voltors, l'hem viscut, però en coneixem la sortida. Volem obrir les escoles per exercir la democràcia, per decidir col·lectivament i que tot plegat sigui un nou inici.
El PSC va advertir del risc de divisió que es pot produir en l'actual context polític i social. El primer secretari, Pere Tarrés, va assenyalar que aquest és un dels límits que no es poden sobrepassar, com també el respecte a totes les idees. En el seu Parlament va reiterar la crida a garantir la unitat del poble.
Perquè sols amb aquesta podrem fer front als reptes que el futur ens pot deparar. Catalunya és terra de pas, acollidora, oberta, i tothom a un i ningú i sobre. El nostre compromís és per damunt de tot per les persones que siguin d'on siguin. Així doncs, rebeu tots plegats l'encoratjament de l'agrupació de Calella perquè aquesta diada ens doni la necessària saviesa per fer un país millor.
Esquerra Republicana va reiterar que el referèndum posarà a les mans dels catalans el futur del país, que serà el que decideixin, un exercici de democràcia que els republicans van insistir que s'ha de fer de forma pacífica però sense por. Pels republicans, aquesta ha de ser la resposta a un estat que només ha sabut actuar per part d'impugnacions i amenaces. Ho deia el regidor Xavier Casillanis.
Ara ens toca a nosaltres. Tenim el dret a decidir i l'1 d'octubre nosaltres tampoc els fallarem. Per una Catalunya millor, per una Catalunya oberta al món, per una Catalunya sense corrupció i per una Catalunya feta entre tots i per a tots. Jo votaré sí a aquesta Catalunya, perquè m'ho crec, i amb l'esperança de fer una Catalunya millor per a nosaltres, pels nostres fills i per les properes generacions.
El PDeCAT va fer una clara defensa de la legitimitat i legalitat del referèndum d'independència, tot i les amenaces i el menyspreu que de forma continuada va dir Marc Buch arriben des del govern de l'Estat. El president local del Partit Demòcrata va dir que s'ha d'estar preparat per al tot si val contra Catalunya.
Des de quan aprovar per majoria en un Parlament la convocatòria d'un referèndum i treure les urnes al carrer per preguntar a tots els ciutadans quina és la seva opinió és antidemocràtic i il·legal? És il·legal donar l'oportunitat a les persones que puguin votar quan el vot és el primer pilar de la democràcia? No ens poden dir que és un referèndum antidemocràtic quan s'està donant la possibilitat i se'ls demana a tots els ciutadans, a tots vosaltres i a tots els partits de Catalunya, ja siguin favorables o no a la independència, que el proper dia 1 d'octubre vagin a votar i diguin si volen que Catalunya sigui un estat independent.
L'alcaldessa de Calella va cloure el torn de Parlament subratllant el caràcter democràtic i solidari del poble català. En resposta a missatges que s'havien escoltat durant l'acte, Montserrat Candini, del PDeCAT, va negar demanar i escoltar l'opinió dels ciutadans que provoquin dimissió.
Mai les urnes divideixen, que no es confonguin. Les urnes uneixen. Expliqueu a tothom, a les botigues, als comerços, a on teniu, als familiars que poden caure amb aquest sentiment una miqueta de por, amb la política de la por que tenen moltes ganes, doncs, de traslladar-ne per part del govern de l'Estat. La democràcia, el vot, diuen que és un cop d'Estat. On s'ha vist un cop d'Estat que els projectils siguin vots?
I va garantir que complirà amb la seva paraula i posarà tots els instruments perquè el referèndum de l'1 d'octubre es celebri en plena normalitat a Calella. A mi no em pot inhabilitar el govern espanyol. En tot cas, ho fareu vosaltres si no ho compleixo, va concloure Candini. I en relacions a les reaccions del PP de Calella, en Pere Duasart, regidor del PP a Calella, adverteix que l'alcaldessa, que està cometent una il·legalitat per haver signat el decret de suport a la convocatòria del referèndum de l'octubre, tal i com la mateixa Montserrat Candini va fer públic a través del seu perfil a les xarxes socials. El regidor del portaveu del grup municipal del PP ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella a Televisió que la setmana passada va registrar una carta al Registre General de l'Ajuntament en què posa de relleu aquest fet. Pérez Basart ha admès que es tracta d'un formulisme perquè assegura que l'alcaldessa de Calella és conscient d'estar actuant fora de la llei. Li adverteix que n'haurà de respondre davant els tribunals.
Hem entrat una carta dient que això era un tema il·legal, recordant-ho perquè ho saben perfectament, que no hi ha dubte de legalitat de tot això i, per tant, cadascú té que tenir les seves responsabilitats. Ella sabrà, igual que amb la bandera d'Espanya, que va estar una setmana escassa i, a més, d'amagat i amb un rèdol que no sé quantes coses deia, doncs ja deia res, doncs, ella sabrà què és el que fa i el que deixa de fer. No és la nostra responsabilitat, és la seva responsabilitat.
Des del PP es descarta fer front comú amb el PSC per defensar l'Estat de dret i la Constitució espanyola. El portaveu popular creu que el fet de formar coalició amb el PDeCAT a l'Ajuntament de Calella està deixant els socialistes fora de joc.
El PSC voten en contra de tot aquest aspecte del referèndum i tal, però seguidament demanen disculpes en els plens per haver votat en contra. Vull dir, veritablement no tenen ni idea del que volen i del que senten. Tan ben perduts que no volen que se'ls relacioni amb el Partit Popular, aunque estiguem en defensa d'una cosa que és comuna, que és la Constitució, que és l'Espanya, etcètera, etcètera, i les lleis, al fi i al cap. Sense lleis no hi ha democràcia.
El Partit Popular tampoc va participar el dilluns en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Calella, perquè diu Basart que s'hi fa l'exaltació de l'independentisme. I en relació també a la Diada, l'ANC i l'Òmnium animen a viure amb un somriure el camí fins l'1 d'octubre. Les entitats independentistes van participar en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya hores abans que tingués lloc a Barcelona la multitudinària manifestació en favor del sí. Van adreçar-se als calellencs dient-los que no s'ha de caure en el parany de qui infon por i amenaces i que la il·lusió i l'esperança per un futur millor ha de ser el que marqui el canvi cap a les urnes. La territorial local de l'ANC defensarà els drets fonamentals dels catalans allà on cali i davant de qui sigui. Missatge clar del portaveu de Calella per a la independència, Xavier Pons Domènech, en el seu Parlament a l'acte institucional, en el qual van insistir que, arribats en aquest punt, no hi ha marxa enrere i que des de la societat civil s'assegurarà la celebració del referèndum per lògica democràtica.
No es tracta de banderes, sinó que va de democràcia. Les seves armes són els jutges, la fiscalia, l'utilització de les forces policials, l'amenaça, la por. Ells ja fan cita, estan fent cita de la violència, però nosaltres no caurem en aquest parany. La nostra resposta sempre serà, ha estat, el dret innegable, el dret a decidir el nostre futur. De manera pacífica, cívica i amb els somriures que han caracteritzat les nostres diades.
En la mateixa línia, Òmnium Cultural Montnegre va apel·lar als calellencs a defensar amb il·lusió i el dret de l'autodeterminació de Catalunya.
Que el foc de les torxes d'ahir i els colors de les nostres banderes, que enllacen amb la nostra ferma tradició de pau i treva, ens il·luminin el camí i ens donin l'energia i la força necessària per tal de recórrer amb fermesa i sense vacil·lacions el camí fins al 1 d'octubre. Ens volen atemorits, però no ho estem. Lluitarem amb el somriure, com ens va ensenyar la nostra estimada Muriel. Que la prudència, les amenaces i sobretot la por no ens faci traïdors. Visca Catalunya lliure!
Gairebé una vintena d'entitats i partits polítics van participar en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça de Catalunya de Calella. Va comptar amb l'actuació dels castellers de l'Alt Maresme i les interpretacions del cant de la Senyera i els Segadors a càrrec del Cor Harmònia i els grallers de la Colla de Geganters.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El portaveu del Comitè de Vaga d'Ambulàncies de l'Alt Maresme i les comarques gironines, Juan Ramon Rodríguez, ha anunciat avui en un comunicat d'àudio que la vaga indefinida que va començar el passat divendres no s'ha desconvocat i que seguirà durant les 24 hores del dia. Després de les 3 jornades de vaga parcial, la postura que han adoptat ha estat endurir la protesta tal i com havien anunciat. La manifestació que van dur a terme aquest cap de setmana a Girona va ser secundada per més de 150 persones i entitats, a més dels 3 sindicats que li donen suport, Comissions Obreres, Sindipuncat i el Sindicat de Transport Sanitari de Girona. Per això, avui a l'Infovespre volem parlar amb Juan Ramon Rodríguez, portaveu del Comitè de Vaga de les Ambulàncies de l'Alt Maresme. Bona tarda.
Bona tarda.
Com va anar la primera jornada de vaga indefinida el passat divendres?
Pues mira, va anar sense incidents destacables. La jornada, aproximadament, i segons números que ens proporciona el SEM, va tenir una afectació d'uns 300 usuaris o pacients que no van poder acudir dins dels serveis mínims, com poden ser pacients que acudeixen al servei de rehabilitació, o bé consultes externes, o bé altes de planta hospitalària. Aquests estarien fora d'aquests serveis mínims. En canvi, bueno, sí que entrarien dins dels serveis mínims, que són màxims segons els nostres criteris, ja que afecten un 90% del servei total, doncs els pacients d'oncologia, diàlisis, tractaments que siguin considerats urgents o altes d'urgències dels hospitals.
Sí, això t'anava a preguntar sobre... Us queixeu que el servei mínim és d'un 90%, és a dir, que només tradueix en que la vaga afecta a dues o tres ambulàncies, no?
Sí, en el transport sanitari urgent no té cap mena d'afectació perquè es garantitzen tots els serveis d'urgències i emergències. En canvi, el transport sanitari no urgent, a diferència d'altres vagues anteriors de fa anys, doncs sí que és veritat que són uns serveis mínims màxims, perquè si comptem que diàriament potser hi han treballant entre 15 i 20 ambulàncies, realment només en afecten a dues o com a molt tres. Llavors, bueno, ho trobem bastant escandalós perquè realment la incidència, tot i que d'aquests 300 serveis que es deixen de fer, comptem que és pràcticament un terç de l'activitat total diària que el transport sanitari no urgent té. Llavors estem parlant d'un terç dels serveis en total, són bastants. 300 entre 800 i 900 diaris són bastants. Doncs ara imagina't si el marge fos superior. Mm-hmm. Estaríem parlant d'una afectació bastant més reivindicativa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Vosaltres el que reclameu és que el Departament de Treball rectifiqui i que el transport sanitari de Catalunya, és a dir, el govern, no, s'impliqui d'una manera en aquesta negociació, que no és només un conflicte laboral.
És un conflicte laboral, no ho neguem, perquè ens afecta directament els treballadors i l'empresa de transport sanitari de Catalunya, el TSC. Fa 20 mesos que està operant a les comarques del Lotè, Girona i el Maresme, però bé, és un problema laboral, com bé diu el mateix Departament de Treball, però que de retruc nosaltres el fem extens a l'administració, perquè és que és l'administració la contractant del servei, la que va adjudicar en el seu moment el concurs, un concurs públic que va adjudicar una empresa privada de capital risc. Això s'ha de saber. Les empreses de capital risc, evidentment, com totes les empreses, tenen la missió de guanyar calés, però una empresa de capital risc el vol guanyar en poc temps i a costa dels sous dels treballadors. Això, si a més té l'aval de l'administració del Departament de Salut i en aquest cas dins del conflicte del Departament de Treball, doncs és del que ens queixem. Ells hi tenen molt a dir, se volen mantenir al marge, al·legant que és un problema laboral, que efectivament ho és, però afecta, va més enllà que un problema laboral. Ens afecta a tots, els usuaris els primers i els polítics, jo penso que han de tenir la seva part de mea culpa.
Llavors recordem que les demandes que vosaltres esteu reclamant d'alguna manera no són salarials, sinó que és de qualitat del servei. No que denuncieu que des de que el govern va atorgar aquesta concessió fa un any i mig han quedat molt tocades. Recordem quins són els 12 punts que vosaltres voleu posar sobre la taula i que voleu que solucionin ja d'alguna manera perquè porteu molt de temps amb aquests conflictes.
Concretament són 12 punts. Aviam, t'ho dic de memòria, però hi ha punts tan importants com les hores extres, per exemple, fora de calendari. Segons el conveni, no es contemplen hores extres, perquè evidentment són una mica més cares que les hores de presència, que se'n diuen les que estan contemplades, però bé, hi ha moltes hores que no es paguen com s'haurien de pagar. Això és una de les reclamacions que tenim, com així és el rentat de la roba laboral, hem de rentar la roba a casa nostra, el tallatge de la roba, els diferents horaris que sobrepassen de les 1.800 hores anuals establertes per conveni, hi ha gent que se'n va a les 2.000, 2.100, nosaltres el que reclamem és que cadascú treballi el que li toqui, no ni més ni menys, simplement el que estableix conveni. Bé, altres punts és l'estat dels vehicles, de les bases. Hi ha vehicles que no tenen aire condicionat o calefacció, depenent de l'hivern o estiu. Les condicions de salubritat d'un vehicle que ha de portar un malalt pues amb dèficit del seu sistema immune també deixen molt que desitjar. No hi ha una desinfecció mensual o setmanal, tal com estableix el concurs. En definitiva, l'estat de les bases, on la gent ha de permanèixer durant 24 hores cada guàrdia, la gent que fa urgent, per exemple, i la gent que no fa urgent, el mateix. Hi ha insectes, hi ha plagues, falten lavabos, falten piques per netejar l'instrumental. Mm-hmm. Hi ha mancances que ells realment han detectat. Sí que és veritat que han començat a solucionar-la, però, clar, han començat a solucionar-la 20 mesos després de l'entrada en vigor d'aquest concurs. Llavors, això és el que trobem una mica flagrant, que fins que no hem arribat a aquest punt, ells no han mogut fitxa. Parlo de Catsalut, concretament. Mm-hmm. Però sí que és veritat que estan fent coses, però en relació directament a les declaracions del senyor Toni Comín, el conseller de Salut, ell menys té totes aquestes raons, com vulguem argumentar, que no són raons suficients com per convocar una vaga. Bé, cadascun dels 12 punts són tant o més importants com el motiu real que ells argumenten, que és la implantació d'un 40-41, on hi ha hagut un moviment de personal geogràfic i de condicions de treball. Això és el que diuen ells, que nosaltres tenim com a principal objectiu. I això és evidentment fals. El 40-41 l'han començat a exercir, a implantar el dia 1 de setembre, està per via judicial, ja l'hem denunciat. Això, hi haurà un judici, tal com va haver-hi el passat mes de març al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i hi haurà una sentència que ens serà favorable o no, o els donarà la raó amb ells o no. Però no hem de barrejar conceptes. El 40-41 està denunciat, en el seu moment tindrem el seu veredicte, i els 12 punts de la vaga són 12 punts per nosaltres molt importants, prou importants com per convocar una vaga, perquè és que no és un motiu ni que no em renti la roba, sinó que hi ha 12 diferents, i que en el seu cúmul hem dit fins aquí, aquest és el motiu principal de la convocatòria de la vaga, que els treballadors fins ara tenim unes condicions laborals prou dignes i de cares a l'usuari prou eficients, i que s'han vist minvades des que ha entrat aquesta concessionària.
Demà vosaltres anireu al Parlament de Catalunya, heu estat citats per la CUP i Podem, no?, al Parlament. Quina intenció teniu d'anar allà? Què és el que els voleu traslladar als consellers, als diputats del Parlament?
Mira, la intenció de demà... recordem que el passat dijous ja vam ser-hi com a comitè de vaga, també en el mateix Parlament. Aquella vegada vam preparar una sèrie de preguntes que la diputada de Podem li va fer al conseller Comín, que això va ser el divendres. Vam estar preparant una mica aquest tipus de preguntes. Ell va respondre en el seu moment. Llavors, el de demà és una roda de premsa. És una mena de contrarèplica a les falsetats que, al nostre entendre, va respondre el senyor Comín. Són respostes que no volem insinuar absolutament res, però és que semblen tretes més de la pròpia empresa que pas barallades amb la realitat. Com dir que les bases, que no és per tant l'estat de les bases, que no és per tant l'estat de les ambulàncies, que el rentat de la roba no és un motiu prou important com per portar a terme una vaga. Clar, o sigui, és com si les nostres reclamacions les menystingui i que no ens tinguin prou en compte, en el sentit de que es posicionin ells mateixos amb un bàndol que no és precisament el nostre. Llavors farem una roda de premsa en una de les sales habilitades del mateix Parlament i amb la presència de mitjans de comunicació, evidentment.
Perfecte. Juan Ramon Rodríguez, portaveu del Comitè de Vaga de les Ambulàncies de l'Alt Maresme i Comarques Gironines. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a l'Infovespre i que vagi molt bé demà la roda de premsa i a veure si soluciona aquest conflicte d'una vegada per totes.
Perfecte, és el que desitgem. I gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els alumnes de l'escola Salicru viuen el seu últim inici de curs a l'actual emplaçament. Els alumnes d'infantil, primària i secundària han començat aquest matí el nou curs escolar. Com és habitual en un dia com avui, els infants han viscut amb nervis el seu primer dia després de 2 mesos de vacances. Ràdio Calella Televisió ha acompanyat aquest matí els alumnes de l'escola Doctor Carles Salicru, ja que enguany ha estat l'últim inici de curs a l'emplaçament actual. A partir del proper curs, a les classes ja es faran a la fàbrica Llobet Guri. Els pares i mares ho veuen amb certa nostàlgia, ja que el lloc actual té com a atractiu el fet d'estar en plena natura. Tot i això, el canvi és per millorar. Així ho han expressat els nostres micròfons.
Sí, a veure, és una pena perquè ja hem tingut un nen a 6è, que ha acabat 6è ja, i bueno, però també amb molta il·lusió de començar amb les noves instal·lacions. Un poco
de pena.
Sí, muchos años aquí... No es acostumbra al patio, a la tierra, però...
Fa paneta.
Fa pena, eh?
Sí, perquè estan molt bé en aquest entorn. Sí, i tant, també. Les dues coses, però fa pena perquè l'entorn és molt maco i tenen molta vegetació que ja no tindran, però bueno, esperem que l'Ajuntament opti per ficar molta zona verda.
Esperem.
Però res, entreu a dintre, que són els que estan esperant.
Moltíssimes gràcies.
Vinga.
Per la seva banda, els nens estan molt contents per la tornada a classe.
Bon dia! Com us dieu?
Nico.
A quin curs feu?
Jo tercer.
Tercer.
Cinquè.
Teniu ganes de començar?
Sí.
Ganes de trobar-vos amb els amics i companys?
Sí.
L'any que ve anirem a la fàbrica Llobet?
Sí.
Teniu ganes o no?
Sí.
Sí? Us fa pena deixar aquest col·le al mig del bosc?
Una miqueta,
eh?
Sí. Sí?
Aquest curs hi haurà 5.500 nous professors, un 7% més i 2.700 alumnes més, una xifra insuficient pels sindicats, tot i fer una valoració molt positiva. El portaveu nacional del sindicat, USTEC, SETS, Ramon Font, creu que encara calen 7.200 professors més per tal de recuperar els nivells d'abans de les retallades en l'ensenyament.
Encara calculem que falten per estar amb la capacitat de servei que teníem, doncs uns 7.200 més, no? Llavors, això que és una bona notícia, i bé, a Calella ja es notarà, per exemple, a l'institut hi haurà 5 dotacions més de professorat que no pas l'any passat, i a les escoles de primària i d'infantil, doncs estaríem cap a mitja dotació més, mitja jornada més. Llavors, això és molt important per atendre els alumnes.
Ramon Font ha avançat que els sindicats continuaran demanant al Departament d'Ensenyament que suprimeixi el decret de plantilles, ja que, segons ell, la contractació dels professors es pot fer amb molta arbitrarietat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui comencen les obres de renovació de l'asfalt a diversos carrers de la ciutat. El carrer Indústria, entre Sant Jaume i Doctor Vives, romandrà tancat a la circulació de vehicles des d'avui dimarts dia 12 fins al dissabte dia 16 de setembre, degut a les obres de renovació de l'asfalt, com dèiem. A partir de demà dia 13 i fins al dimecres dia 20, es restringirà la circulació de vehicles del carrer Costa i Fornaguera entre Sant Jaume i Monturiol, i també de Sant Antoni i Església i Jovara. Els veïns que tinguin aparcament als trams on s'executen les obres podran obtenir targetes d'aparcament gratuït a les zones blaves adreçant-se a les oficines de Gesvia o trucant per telèfon. Els membres del Club Futbol Calella comencen a donar forma als actes del centenari del club. Segons ha avançat la banqueta, el president del club, Jordi Tubert, el 6 d'octubre al vespre es farà la presentació oficial dels actes. Serà a les 8 del vespre a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Abans, però, el Club Futbol Calella jugarà un partit amistós amb el Palamós el 21 de setembre a partir de 8:45 del vespre al Camp de Mar. Tubert creu que seria desitjable poder tenir per aquell dia les grades al camp.
Això espero. De fet, l'última reunió que vam tenir amb l'Ajuntament ens van dir que era imminent. Perquè, a més, a part d'això, que fem la presentació el dia 6 d'octubre, el dia 21 de setembre ve el Palamós, sabem que és l'equip més antic de Catalunya, que està jugant a tercera nacional, i farem un partit amb el primer equip d'aquí al Calella, el dia 21, a 8:45 de vespre.
Durant la presentació dels actes del centenari es projectarà un documental en què es farà un repàs de la història de les persones que han passat pel club, un documental fet amb el suport de Ràdio Calella Televisió. Avui. Avui jornada de nuvolositat a tota la costa, a tota la comarca, amb ruixats localment moderats i curts. Pel que queda de dia d'avui, dimarts no s'esperen precipitacions. De cara a demà, la matinada s'esperen ruixats febles i dispersos a primeres hores del matí. La nuvolositat serà abundant, però ràpidament les clarianes aniran guanyant protagonisme. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 14 als 19 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 24 als 26 graus. Que passeu una bona tarda de dimarts. Nosaltres tornem demà a l'Infovespre.
Són les 8.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.